Duros a quatre pessetes.
I deixeu-me que us parli ara mateix d'un informe que té conclusions molt interessants, que ens ha creat molt l'atenció. És un informe que ha fet PwC, l'ha publicat sobre el mercat del lloguer a Espanya i les raons de l'encariment de la vivenda, tant a nivell de compra com a nivell de lloguer al país. Avui volem parlar amb el coordinador d'aquest estudi des de PwC, que és Jordi Esteve Vergués. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs és un informe, com dèiem, que parla de moltes coses, dona dades molt interessants, com és el creixement del nombre de famílies per damunt del nombre de vivendes necessàries per absorbir aquest creixement. Explica'ns una mica les dades, Jordi, sisplau.
Sí, efectivament hem detectat, i és un diagnòstic compartit per moltes institucions, com el mateix Banc d'Espanya, que hi ha un diferencial molt gran i creixent entre el nombre de vivendes que es construeixen cada any i el nombre de llars que es constitueixen també cada any. En concret, l'any 2023 es van crear tres vegades més llars que vivendes.
Uau. Clar, l'informe també assenyala que els darrers anys són els de menor activitat constructiva, lo qual és molt, molt paradoxal, no? Perquè és claríssim que cada vegada es necessita construir més, però cada vegada es construeix menys. Què està passant aquí? Per què no es construeix més si hi ha tanta demanda?
Bé, estem en uns nivells de construcció que no veiem des dels anys 70. I això és multifactorial. Tenim una petita tormenta perfecta, però entre altres coses, els costos de construcció han augmentat un 22%, no hi ha disponibilitat de mà d'obra. Pensa que és un sector que s'ha estigmatitzat molt entre la gent jove. És un sector on és difícil trobar treballadors ja no formats, sinó gent amb intenció de fer la seva carrera dintre d'aquest sector, i hi ha una disponibilitat molt palpable de falta de sòl, especialment en ciutats com pot ser Barcelona, com pot ser les Illes Balears, on és difícil pensar en nous desenvolupaments a gran escala. Uh-huh. I a més, últimament també l'obra pública s'ha reduït de forma substancial. Si recordes, fa uns anys era habitual la construcció de part de vivenda públic, ara això és reduït en més d'un 60% a Barcelona, i tenim un parc de vivenda públic de només el 2,5%, davant del 9,3% de nivell europeu.
Clar, aquí és com quan comencem a pensar, escolta, qui té la culpa de tot això, i aquest país tothom és especialista a expulsar-se les culpes. De fet, des de l'administració s'assenyala que els lloguers de curta durada com a responsables de l'encariment dels lloguers. Però el vostre informe porta dades que desmenteixen això pel baix percentatge d'aquest tipus de vivendes, és així?
Sí, bueno, efectivament, com hem dit abans, hi ha una necessitat de nova vivenda i s'ha de mirar totes les potencials bosses disponibles de vivenda que es puguin posar a disposició del mercat, no? I aquí, doncs, per exemple, 13 de cada 100 vivendes estan buides. Moltes necessiten reformes importants, però són vivendes que potencialment poden tornar al mercat. Els lloguers de curta estança o de curta durada ser també font de debat. És evident que en algun cas poden competir amb el lloguer tradicional, però són un percentatge relativament petit, en concret un 1,3% del parc total de la vivenda. I molta part d'aquest parc, en concret dos tercers parts d'aquestes vivendes, no són de llarga estància, no són vivendes dedicades en exclusiva uh-huh. al lloguer de curta estància, sinó que són lloguers puntuals d'una persona que pot llogar la seva casa una setmana, dues setmanes, un mes, al juliol, una segona residència, etc.
És a dir, dades que ens acabes de donar, els lloguers de curta durada, 1,3%. Signifiquen l'1,3%, i tot i aquest percentatge tan petit, tan ínfim, Déu-n'hi-do la de titulars de premsa que han ocupat, la de baralles polítiques que han protagonitzat aquests lloguers de curta durada, que sembla que siguin el dimoni i la causa de tots els mals de l'habitatge, no?
Correcte, sí. De fet, nosaltres hem fet uns anàlisis i tenim unes estimacions en el que hem pogut analitzar l'efecte a nivell quantitatiu, a nivell agregat que pot tenir. Mm. I és veritat que té un efecte positiu, però molt, molt petit, un 0,3%. Jo crec que Barcelona és un cas on es pot evidenciar, no? Jo crec que des de l'any 2020 A Barcelona els preus dels lloguers han augmentat un 24%, i els lloguers de curta durada per la regulació han caigut un 56%. És a dir, són sèries estadístiques que van totalment desacompassades.
A més, parlem també de l'oferta hotelera, que aquí tampoc tenim bones notícies. No absorbeix prou la demanda de places hoteleres i aquesta prohibició de lloguers de curta durada doncs podria empitjorar les coses, podria portar un col·lapse de la indústria turística, una indústria que, a més, és clau per l'economia espanyola, no?
Sí, el sector, la indústria turística és molt més que el sector de l'allotjament. Estem parlant de bars, estem parlant de restaurants, estem parlant d'oci, estem parlant de transport. El turisme és un sector econòmic clau a l'estat espanyol, representa més d'un 11% del producte interior brut, i és això especialment important en regions costeres i insulars. En el cas concret de Barcelona, només la despesa directa del turisme suposa més de 12.000 milions d'euros a l'any.
Wow.
I la capacitat hotelera és insuficient per fer front a aquesta demanda, especialment en temporada alta. I aquesta flexibilitat necessària per cobrir aquests pics de demanda alta, doncs és fonamental poder comptar també amb aquesta diversificació del sector de l'allotjament.
A la llum del que ens estàs dient, Jordi, està clar que aquesta intenció que té l'alcalde de Barcelona, el senyor Collboni, de tancar els apartaments turístics, doncs massa bona idea no és.
Bé, jo crec que el que és important en totes aquestes regulacions és, abans d'implantar-les, analitzar bé els potencials efectes tant directes com els indirectes que poden sorgir, no? Alguns d'aquests efectes no són tan obvis, no són tan premeditats, però succeeixen igualment. I aquí, precisament, el nostre estudi, que està basat en dades de tot l'estat espanyol, però també fem un petit foc en el cas de Barcelona, intenté aportar una mica de dades i anàlisis per poder prendre decisions públiques més informades.
Parant d'aquest estudi, Jordi, com s'ha fet? Quina metodologia de treball heu utilitzat?
Doncs mira, l'estudi combina informacions públiques, com l'INE i fonts del Catastre, amb altres informacions, diguéssim, ad hoc, especials per aquest estudi, que hem encarregat una enquesta per poder entendre millor el perfil de la gent que posa el seu habitatge o la seva vivenda en aquest tipus de mercat. Després, complementàriament, doncs hem utilitzat diverses tècniques economètriques per poder entendre aquests determinants i poder tindre una anàlisi rigorós i robust per poder contribuir al debat públic, com deia.
I et volia preguntar també, perquè ens expliquis sobre PwC, qui sou i què feu.
Bé, som una auditoria, consultoria, de les més grans del món. Tenim presència en més de 170 països del món, i dintre de les nostres responsabilitats està donar suport en els anàlisis públics i privats que es puguin necessitar en diversos clients. En aquest cas, hem treballat aquest projecte per a Airbnb.
És un informe, com dèiem, que llença conclusions molt, molt evidents. Falten pisos, falten hotels, els lloguers de curta durada representen un percentatge ínfim de tot el volum, i totes les conclusions que es treuen d'informes com el vostre i com altres que hem comentat aquí al programa, sembla ser que les administracions no fan massa cas o no acaben de veure clar. No sé si a vegades pot ser una mica frustrant.
Sí, però jo crec que, si vols, crec que pot ser una mica raonable també pensar en la necessitat de buscar solucions en un mercat que es presenta unes dificultats terribles a nivells econòmics i socials. El problema de l'habitatge és creixent, la preocupació social també ho és i és normal, i crec que forma part de les obligacions de les administracions públiques revisar totes les possibilitats, en aquest cas, de poder introduir més vivenda al mercat. Però això s'ha de fer amb dades, i el que intentem aportar aquí precisament és aquesta visió de que hi ha mesures molt més eficients i molt més eficaces i sense efectes secundaris, per dir-ho així, com pot ser la rehabilitació de d'edificis que tenien un altre ús, com pot ser la rehabilitació de vivendes en desús, o buscar mecanismes per a que molts llogaters o molts propietaris que ara mateix no estan introduint els mercats al mercat, doncs ho facin, tinguin la confiança per poder posar a disposició dels ciutadans aquestes, aquests actius.
Doncs, sens dubte, tenir bona informació, informació de primera mà, és clau per prendre les decisions correctes. Que tenim un problema ben gros pel que fa al tema de l'habitatge és evident, que falten habitatges també és evident, i avui hem volgut comentar aquest informe que ens ha posat damunt la taula PwC i hem volgut parlar amb el Jordi Esteve. Moltíssimes gràcies, Jordi, coordinador d'aquest estudi de l'impacte del lloguer de curta durada a Espanya. Gràcies per explicar-nos-ho aquí al Duros a quatre pessetes.
Moltes gràcies a vosaltres.